Bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Pau Duran.
Es busquen persones amb relació amb el sud de la ciutat asimptomàtiques de Covid-19 i amb edats compreses entre els 15 i els 45 anys. Aquest és el segment de població objectiu del cribratge de detecció de casos de coronavirus a la ciutat que es posarà en marxa des de demà dijous i fins dissabte. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farés, ha explicat què es pretén amb aquest dispositiu.
És un dispositiu que, evidentment, no hem tingut mai abans a la ciutat i, per tant, doncs, que s'ha de veure aviam com funciona, però que nosaltres creiem, doncs, des de l'Ajuntament de Sabadell, que, evidentment, és un bon punt de partida, doncs, per intentar, com us deia, aconseguir aquestes traçabilitats i, per tant, veure si es pot conduir les dades que en aquests moments tenim a la ciutat, que, com us deia, doncs, no és per generar alarma, no és una situació, doncs, d'alarmi que en aquests moments encara s'hagin de prendre mesures més dràstiques, però que sí que, evidentment, s'ha d'actuar, doncs, per no anar.
En aquests dies es faran 3.000 proves PCR a la ciutat, entre els caps de la zona sud i les dues carpes que s'instal·laran a la plaça Picasso i la plaça Les Termes. Les instal·lacions de cribatge estaran obertes de 8:45 del matí fins la 1 del migdia i de les 5 de la tarda fins a les 9 del vespre i s'hi pot accedir sense agafar hora. Al conjunt de la comarca es faran un total de 9.000 proves PCR que comencen a practicar-se avui a Ripollet i demà a Terrassa. Aquest és el principal argument d'aquest dimecres, dia 5 d'agost, del Notícies Migdia.
Titulars.
El Parc Taulí ha actualitzat la seva normativa de visites a pacients. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. Des d'aquest dimarts ja no es podia accedir a veure familiars i amics a les urgències a la novena planta de l'edifici Taulí ni tampoc a la segona planta de l'edifici Setè Centenari. La doctora Marta Navarro, metgessa del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí, explica que aprofiten la comunicació amb els parents confinats per informar-los sobre els que estan ingressats.
Es produeixen les visites dels familiars, tenint en compte que la majoria d'aquests familiars doncs, també han d'estar confinats perquè també doncs, molts d'ells són positius. Doncs, nosaltres ja els truquem cada dia per telèfon als familiars per informar com evolucionen els pacients.
Per contactar amb les persones que estan ingressades cal fer-ho a través de treball social.
I en esports, Pedro Capó ha renovat el seu contracte amb el Centre d'Esport Sabadell.
Com va avançar Ràdio Sabadell, l'acord entre les dues parts era total i es va fer oficial ahir al vespre. Capó, un dels capitans de la plantilla, complirà la seva quarta temporada com a arlequinat i debutarà a segona divisió. El club, a més, també ha comunicat en les últimes hores la baixa del jove Marc Astorgó.
Aquest i altres arguments a la sintonia de Ràdio Sabadell durant els següents minuts amb la companyia Les Vies de Sob de la B. Aguilar.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Abans d'entrar en matèria, passem pels serveis. ...28 graus ara mateix al centre de Sabadell... ...amb un cel parcialment ennuvolat... ...volem conèixer què ens espera per la resta del dia... ...i per això anem fins al Servei Meteorològic de Catalunya... ...i li preguntem a l'Ester Batalla, bon dia.
Bon dia, la jornada avui ve marcada per un ambient assolellat... ...tot i els núvols baixos que encara es mantenen... ...al nord de la costa central, sud de la costa brava... ...i també a bona part doncs, del prelitoral central... a més estan creixent alguns núvols d'evolució diurna... ...a punts del Pirineu i també altres punts de muntanya... ...de la zona prelitoral. En conjunt es mantindrà encara així durant aquesta propera tarda... ...i no es descarta la possibilitat molt, molt baixa... ...de que pugui desenvolupar-se algun ruixat puntual... ...a punts del sector central, especialment del nord... ...del sector central del litoral i prelitoral. En quant a la temperatura... Aquest matí ha estat més fresc, però ara, a partir ja de migdia, la temperatura puja arreu, entre 2 i 4 graus, i parlarem de temperatura màxima entre lleugerament i moderadament més alta que no pas ahir. A més, aquest ascens tèrmic es veurà també prolongat, perquè de cara a demà, demà passat, també pujarà, i sobretot les jornades de més calor ara mateix es pronostiquen que seran divendres i dissabte. De moment, això és tot. Des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Gairebé 5 minuts sobre el punt de 2:15 del migdia. I els transports públics, com se circula? Anem fins al Transmet. Borja Mariano, bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació del Transport Metropolità. Primer de tot, advertir que per treballs de millora ha interromput el servei de metro entre Hospital de Bellvitge i Santa Eulàlia, a la línia 1, i entre La Pau i Selva de Mar, a la línia 4. també per obres de millora, afectacions a les línies de rodalies R1, R2 i R4. La resta del transport públic circula per l'àrea metropolitana de Barcelona sense incidència destacable, segons ens indiquen els diferents operadors. I això és tot el moment. Des del Centre d'Informació Transmet, molt bon dia.
Gràcies, Borja. Pel que fa a la circulació rodada, veiem que a les principals vies d'accés a la nostra ciutat hi ha tranquil·litat. Si de cas, potser a la sortida de Barcelona pel nus de la Trinitat, veiem que hi ha en sentit nord 3 quilòmetres de circulació amb retencions aproximadament per aquesta B20. Si ho haguéssiu de passar per allà, doncs ja sabeu. Tranquil·litat. Comencem amb el primer argument del dia.
La notícia del dia.
El dispositiu de cribatge de coronavirus a la ciutat arrencarà demà amb un col·lectiu Diana molt específic, asimptomàtics d'entre 15 i 45 anys, residents a la zona sud o amb una vinculació estreta amb els seus barris. Així ho ha concretat l'alcaldessa Marta Ferrés després de la reunió mantinguda ahir al vespre amb els responsables del CatSalut i l'ICS.
És un dispositiu que, evidentment, no hem tingut mai abans a la ciutat i, per tant, doncs, que s'ha de veure aviam com funciona, però que nosaltres creiem doncs, des de l'Ajuntament de Sabadell que, evidentment, és un bon punt de partida doncs, per intentar, com us deia, aconseguir aquestes traçabilitats i, per tant, veure si es pot conduir les dades que en aquests moments tenim a la ciutat, que, com us deia, doncs, no és per generar alarma, no és una situació doncs, d'alarmi que en aquests moments encara s'hagin de prendre mesures més dràstiques, però que sí que, evidentment, s'ha d'actuar doncs, per no anar bé.
Entre demà i dissabte, Salut confia en fer 3.000 proves PCR entre les dues carpes que s'instal·laran a les places Picasso i les Termes i els dos caps de la zona sud. Karen, com funcionarà el dispositiu?
Doncs tots els ciutadans que ho desitgin podran presentar-se a les carpes sense necessitat de cita prèvia entre 8:45 del matí i la 1 del migdia o entre les 5 de la tarda i les 9 del vespre. Allà els faran les proves que cada dues hores es portaran als laboratoris per obtenir-ne els resultats. En els casos que es registri un positiu, es dibuixarà la traçabilitat del virus buscant els contactes del pacient amb l'objectiu de reduir els contagis. Tot plegat en una zona on els casos de coronavirus són molt més dispersos que al nord, malgrat que el nombre sigui similar. Ferrés confia que amb aquest dispositiu es freni l'augment de casos registrat aquests dies a la ciutat.
És una situació doncs, que no és tan greu com en altres ciutats, però això no vol dir que ens haguem de relaxar. Per tant, el que ara mateix doncs, més ens preocupa és que de mica en mica aquests casos van pujant i, per tant, que el que hem de fer és no anar en una situació d'alarma. No? I, per tant, per evitar, doncs, evidentment, aquesta situació, el que hem de fer és prendre mesures, no? I això és el que s'està fent. I, per tant, veure aviam si aquestes mesures són el màxim d'efectives. No? Per tant, diguem, la crida és continuar dient el que hem estat dient fins ara, que el virus no ha desaparegut, que la pandèmia hi continua sent.
Malgrat que les xifres no són encara alarmants, Ferrés admet que no descarten emprendre mesures més restrictives si no es capgiren, com pot ser el tancament de bars i restaurants.
El Parc Taulí n'ha pres una, ha actualitzat la seva normativa de visites a pacients. Des d'aquest dimarts ja no es podia accedir a veure familiars i amics a les urgències, a la novena planta de l'edifici Taulí, ni tampoc a la segona planta de l'edifici Setè Centenari. Aquesta decisió es pren després d'observar que a Sabadell estem a un nivell poblacional de 124 casos per cada 10.000.
La doctora Marta Narva Barro, metgessa de Serveis de Malalties Infeccioses del Taulí, explica com s'ha pres aquesta decisió.
L'hospital sempre m'ha estat com molt a favor, molt sensible de que els familiars puguin acompanyar els pacients, però la veritat és que en aquesta última setmana estem vivint un augment de casos a nivell poblacional a tota la nostra àrea. I llavors, tenint en compte doncs, que al Centenari, a l'Albada, hi ha la gent més vulnerable, no? Perquè són on ens concentrem els majors casos doncs, de gent doncs, d'edat avançada, on hi ha geriatria, doncs, malalts crònics aguditzats, doncs, una mica per protegir-los, s'ha decidit evitar doncs, que vinguin contactes de fora de l'hospital.
Es dona la circumstància que part dels familiars dels infectats ingressats han d'estar confinats a casa com a mesura contra la Covid-19, de manera que quan des de l'hospital se'ls truca per fer-los el seguiment, també se'ls informa sobre els seus parents, si bé hi haurà excepcions.
En casos puntuals en què el metge pensi que ha d'haver-hi la presència d'un familiar, doncs, per exemple, situació de final de la vida, gent doncs, que necessita doncs, veure un familiar doncs, per poder-se contenir, doncs, en aquests casos el metge valorarà la necessitat i la indicació de que pugui haver-hi un familiar acompanyant-lo, però seran casos puntuals i una mica doncs, segons necessitat.
La doctora diu que dins del Taulí hi ha de nou circuits Covid i no Covid.
intentem mantenir doncs, les coses el màxim de separades possibles. La novena planta és la que s'està, estem concentrant tots els casos de coronavirus que estem diagnosticant. A la UCI també s'ha intentat ja fer una zona doncs, privada pels coronavirus i intentem doncs, que es barregin el menys possible la gent que en té, la que no en tingui, per evitar doncs, contagiar-nos ni els malalts, els que no ho estan, ni tampoc els que venen de fora a vegades amb molt pocs símptomes o que poden estar transmitint la malaltia, doncs, infectar gent i començar doncs, brots nosocomials com vam tenir l'altra vegada.
Per contactar amb les persones que estan ingressades, cal fer-ho a través de Treball Social, que són qui fan el seguiment, a més del metge.
Catalunya registra 758 nous casos de Covid-19 confirmats per PCR, segons l'últim balanç del Departament de Salut. La xifra total s'eleva a 102.245 amb totes les proves. Les funeràries han reportat 10 defuncions.
El risc de rebrot és molt alt, de 160,24, més de 4 punts per sobre que en l'últim balanç, que estava en 155,87, clarament en la zona vermella, ja que el llindar de risc alt se situa en 100. Quan a la velocitat de propagació del virus puja lleugerament i se situa a l'1,01. El nombre de pacients ingressats es redueix amb 607 en lloc de 632 en l'última actualització. 111 estan a les UCI, 3 més que ahir.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Polèmica a les xarxes socials per una intervenció de la policia municipal al barri de Can Rull, que va acabar amb un jove detingut i tres identificats. Els agents van acudir al pati interior dels carrers de Lucà Marcial i Ovidi, on els veïns alertaven que entre 50 i un centenar de joves provocaven molèsties ahir al vespre.
Al veure la patrulla, bona part dels nois i noies van marxar corrents, però altres van romandre al lloc. Entre aquests, un dels nois va començar a increpar els agents i es va negar a seguir les indicacions.
¿Has visto esto, no? ¿Tú has visto esto, no? Yo estaba saliendo que estaba... ¿Qué voy a hacer caso? ¿Tú eres tonto?
Tú sí, que pensás. Te llamas quien quieras.
¿Tú qué haces? ¿Qué haces? ¿Tú qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? Tú, que le están pegando entre muchos. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen?
A les imatges que circulen per les xarxes es pot veure com, després de ser insultat, un dels agents dona una puntada de peu al noi per intentar reduir-lo a terra sense aconseguir-ho. La tensió va anar creixent i més policies s'assumen a l'intent d'immobilització. Els agents diuen que el jove va arrencar el número d'identificació a un dels efectius i se'l va ficar als calçotets, a més d'agredir-lo fins que va acabar detingut. Durant la intervenció, un altre dels joves va llançar una ampolla de vidre contra un altre agent. L'Ajuntament obrirà una investigació interna sobre les circumstàncies de l'actuació.
Notícies migdia.
Els espais joves en marxa per primer cop en un mes d'agost als centres cívics de la ciutat han superat totes les expectatives de demanda. Les limitacions d'aforament arran del coronavirus han obligat a deixar fora d'aquesta proposta socioeducativa molts dels joves d'entre 12 i 18 anys que hi estaven interessats. En total, més d'un centenar de sabadellencs passaran pels 5 espais joves al llarg d'aquest mes.
Cada centre cívic ha adaptat l'espai jove a la seva realitat. Els equipaments amb més metres quadrats han pogut acollir grups més grans de joves. Els més petits han optat per fer més grups i repartir-los de forma setmanal o quinzenal. En tot cas, en una visita avui al Centre Cívic de Can Deu, s'ha pogut observar que les sales estan plenes i que els joves agraeixen tenir aquesta opció. La tinenta d'alcaldessa de Participació i alcaldessa accidental, Marta Morell, considera un encert mantenir obert aquest servei, especialment després del confinament.
Tots sabem que venim de 3 mesos de confinament que han estat molt durs, no?, per tots i per totes, i també especialment pel col·lectiu jove. Per tant, nosaltres el que no volíem és que ara al juliol, que tornaven a posar-se en marxa aquests espais joves, que ara arribés el mes d'agost, com es fa normalment, que aquests espais estiguin tancats i que directament anessin al setembre a començar el curs escolar. Per tant, pensàvem que aquesta continuïtat seria important per ells, sobretot a l'hora per relacionar-se a ells, sobretot perquè és l'adolescència, tots hi hem passat i sabem que és una etapa en la que és molt important, no?, el socialitzar-nos.
Els participants als espais joves són sabadellencs que es queden a la ciutat durant l'estiu i es motiven especialment amb la possibilitat de fer activitats amb companys. Així ho han expressat la Ainhoa, que va a l'espai jove des de molt petita, i l'Aixa, que s'hi han sumat per primer cop.
A mi m'agrada els companys, estar amb ells una estona. No por la piscina ni nada, sino por estar con ellos, que a mí me gusta ir con ellos.
Aquesta és la meva primera vegada. Molt xulo, m'agrada molt i l'any que ve el repetiré. El spinning, el deport, alguns balls i jocs d'aigua i la piscina. Mola mucho.
Des del Centre Cívic de Can Deu han admès aquesta emissora que l'Espai Jove han vist veïns del barri que no havien sortit de casa des del confinament per por. Amb tot aquest servei els ha resultat molt positiu, tant per ells com per les seves famílies. Els Espais Joves estaran en marxa fins al 4 de setembre als Centres Cívics de Can Deu, Can Rull, Can Puigdener, Torre Romeu i la Creu de Barberà.
Ràdio Sabadell també a les xarxes socials. Segueix-nos.
La celebració de la Mare de Déu de les Neus patirà els efectes del coronavirus. Mentre que cada 5 d'agost combinava la litúrgia amb actes al carrer que porta el mateix nom, el centre, en aquesta ocasió concentrarà la commemoració a la parròquia de la Puríssima.
La celebració d'aquesta onomàstica consistia en una missa a la Puríssima, la lectura del Rosari al carrer Mare de Déu de les Neus i un acte més social, amb coca i un refrigeri pels veïns. Aquest any, però, l'acte s'ha hagut de restringir únicament a la Puríssima, perquè l'Ajuntament no ha donat el permís per fer-lo al carrer. Una de les organitzadores de la festa, Maria Neus Salvó, admet que no s'ho esperaven.
Crèiem, doncs, que vent-hi el carrer, com hi ha el Raval, que és prou llarg, amb les cadires ben separades, que es podria celebrar igual. Però hem d'estar el que manin. Jo veig que hi ha gent que s'ho salten i això no. Inclús hi han hagut actes en què ens han ensenyat doncs, que hi havia gent que anaven sense mascareta i tampoc guardaven la distància que havien de guardar. I penso que és en bé de tots que complim les normes.
Salvó també lamenta que el context actual podria disminuir la participació habitual.
Penso que serem menys gent, perquè hi ha persones que estan una mica espantades, sobretot persones grans, que també els recomanen doncs, que... Bueno, ens recomanen que no sortim, que vigilem, però bé, hem d'acceptar el que hi hagi.
La missa a la Puríssima arrencarà a les 8 del vespre i estarà seguida de la lectura del Rosari, però sense refrigeri. Malgrat tot, Salvó confia que en futures edicions es podrà recuperar el format habitual i fins i tot que s'aconseguirà un relleu generacional.
Repassem de manera més breu informacions d'àmbit més general. La vicepresidenta primera del govern espanyol, Carmen Calvo, ha defensat que el rei emèrit no fuig de res perquè no està immers en cap causa.
Segons la número 2 de l'executiu de Pedro Sánchez, Joan Carles I ja dona les raons de la seva marxa a la carta que es va fer pública dilluns a la tarda i les coneixen tots els espanyols, no només el govern, perquè consten a la missiva, ha dit. Calvo ha assegurat que l'executiu va conèixer la carta al mateix temps que tothom i ha defensat que cal respectar la decisió d'una relació que s'estableix entre el rei emèrit i el cap d'estat.
I el conseller d'Acció Exterior, Bernat Soler, assegura que hi ha 5 persones de nacionalitat espanyola que han resultat ferides lleus per les dues explosions que s'han produït aquest dimarts al port de Beirut, al Líban.
En una entrevista a Catalunya Ràdio, Soler ha dit que no estem per la vida de cap d'aquestes persones. També ha afegit que està pendent d'una comunicació del Ministeri d'Exteriors per saber si entre aquests 5 ciutadans espanyols n'hi ha algun de català. El conseller ha assegurat que a la zona hi viuen molts cooperants catalans i que tenen constància que estan bé.
I la líder dels Comuns, Jessica Albià, creu que ningú entendria que Esquerra Republicana no negociés els pressupostos de l'Estat i s'alcés com un mur de contenció contra uns comptes que, diu, han de comportar l'arribada de recursos vitals.
Malgrat algunes declaracions dels republicans, Albià dubta si hi haurien de fer massa cas pel context preelectoral, que fa que hi hagi afirmacions que no s'acabaran concretant quan passi les eleccions, emmarcades, diu, entre la guerra entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana.
I la direcció de Nissan i els sindicats porten reunits ininterrompudament des d'aquest dimarts a 6:45 de la tarda, amb l'objectiu de trobar una sortida acordada a l'ERO, que afecta 2.525 treballadors de les plantes de Zona Franca, Montcada i Sant Andreu de la Barca.
La trobada va començar ahir a la tarda, després que al matí la mediació convoqués per separar treballadors i empresa i que les dues parts accedissin a continuar negociant. La direcció de l'empresa havia fet una última oferta la matinada de divendres a dissabte, sobre la qual els treballadors s'havien de pronunciar aquest dimarts.
Es el momento de seguir hacia adelante y las empresas son clave para la recuperación. ¿Qué cosas empiezan a ser diferentes? ¿Cuáles no cambiarán? En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos sobre cómo las decisiones que estamos tomando hoy empiezan a asentar las bases del mañana.
Podcast de Banco Sabadell, amb Toni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
A Curvas entrenem a tot tipus de dones. Dones treballadores, mestresses de casa, mares, germanes, companyes... Unesta a la revolució del benestar després del confinament amb Curvas Sabadell. 30 minuts d'exercici dissenyats per tu. Posa't forta i sana amb nosaltres. Gimnàs femení Curvas.
Quins són els records més dolços? Els de l'estiu? I les fruites més dolces i saboroses? Les nostres. A Manlleu Origen som trending dolcing de la temporada amb els albercocs, préssecs, paraguaians, cireres... Més dolces i de collita pròpia. Troba-les a les nostres botigues a Manlleu Origen de Sabadell.
Notícies migdia.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Pedro Capó seguirà al Centre d'Esport Sabadell una temporada més. Pau Vitori, bon dia.
Bon dia, Pau.
Com va avançar Ràdio Sabadell, totes dues parts tenien pactada la seva continuïtat des de feia dies i va seguir el vespre quan el club ho va fer oficial. Serà la quarta temporada a la nova Creu Alta d'un dels capitans i també un dels futbolistes més polivalents de la plantilla.
Sí, Capó va aterrar l'estiu del 2017 procedent del Leioa amb l'etiqueta de migcampista ofensiu, però de mica en mica va anar endarrerint la seva posició i amb Antonio Hidalgo s'ha establert com a central dret en aquesta línia de 3 del darrere. En total, el maonès duia 11 temporades ininterrompudes i 341 partits a segona B. Per aquest motiu, no ha ocultat la seva satisfacció per aquesta oportunitat que li arriba amb 29 anys.
Algun cop també penses, però bueno, és el darrer any que ho provo, perquè també bueno, econòmicament la segona B no està sempre ben recompensada, no sempre hi ha coses que just tens per viure, i bueno, sí que estan lluny de casa ja... Quan portes 7, 8 anys i veus, doncs, bueno, algun cop també s'ha passat pel cap de dir, bueno, ho provo, i si no és d'aquesta ja, s'ha passat pel cap, però un cop estàs jugant després dius, ah, no puc deixar d'intentar perquè mai saps on estarà, perquè hi ha molts casos de jugadors que els costa arribar, jugadors també que en 30-31 anys han arribat a primera divisió i mira, en el meu cas, en 29 arribaré a segona.
Capó passa ara les vacances a la seva Menorca natal a l'espera de notícies per saber quan començaran la pretemporada a segona. Tot dependrà de la resolució del play-off d'ascens a primera. Ara, el Deport Fuenlabrada s'ha de jugar divendres i ahir l'Almeria va comunicar un nou cas de coronavirus. Sobre el paper, la temporada s'hauria d'acabar ara el 23 d'agost, una situació però que no li suposa un neguit.
Més que incertesa, curiositat, no? Perquè, bueno, passes de... estar en mans de la Liga, no? Que, bueno, ja veiem... Com van les coses, que es porten d'una altra manera, els tempos, tot pues, bueno, va una mica... Són capaços de canviar les coses d'un dia per l'altre. I bueno, més que res, per curiositat de veure, de seguir més atenció que abans de com funcionen les coses i bueno, i amb ganes ja que resolgui tot per saber quin dia serà el del debut del Sabadell a segona divisió.
Com també va avançar Ràdio Sabadell, la següent renovació a fer-se oficial serà la d'Edgar Hernández, mentre que les de l'Aleix Coc i Néstor Querol han fet progressos en les últimes hores. El club, a més, va anunciar ahir la baixa del jove Marc Astorgó, que ha signat amb el Prat de segona B.
Twitter @RadioSabadell. Segueix-nos.
En futbol sala, la Federació Catalana ha fet públic el nou format de competició de tercera divisió. Els dos grups actuals s'han dividit en un total de 4 i la temporada, com ha passat en altres categories, es dividirà en dues.
A la primera, anada i tornada, els 9 equips de cada grup, només els 3 primers classificats disputaran la fase d'ascens, mentre que els altres 6 aniran a la fase de permanència. A partir d'aquí, es crearan grups de 6 on es partirà de 0, també amb el sistema d'anada i tornada. Dels 4 de permanència, els 3 últims de cada grup baixaran a divisió d'un catalana. Dels dos descens, en canvi, només els líders passaran a la tercera ronda, on s'enfrontaran entre ells el 5 de juny. El guanyador pujarà a segona B i l'altre tindrà opció a repesca contra el perdedor de l'eliminatòria entre equips balears. Un sistema enrevessat que ha valorat així Cinto Aranda, capità i director esportiu de l'Amics del Pou Nou Escorial.
Es como si fuese un torneo de verano, unas 24 horas de estas de verano que solemos jugar cuando acaba la temporada. Y es así, o sea, como pinches un par de partidos seguidos y te descuelgues, pues luego va a estar complicado entre los tres primeros, porque creo que encima el grupo es bastante complicado.
L'Escorial, que es va quedar a les portes de l'ascens fa dues setmanes, debutarà el 3 d'octubre a la pista del Rubí. L'altre representant sabadellenc, el grup Zarraona, començarà rebent l'Olímpic Floresta i ho farà al Pavelló del Nord, tancant així una etapa de 3 anys a Cal Balsac. Darío Martínez és el nou tècnic arraonista.
Tinc la sort de jugar com a visitant un parell d'anys contra el Nou Escorial. I jo crec que sí, no sé, és un pavelló molt gran i i per mi és un bon canvi. També la idea, ho hem parlat amb el coordinador, és intentar canviar una mica el cicle i doncs canviar de pavelló també anima a fer-ho.
El primer derbi de la temporada, la tercera entre l'Amics del Pou i el grup Serraona, corresponent a la penúltima jornada de la primera volta d'aquesta primera fase, es disputarà el 28 de novembre.
Instagram@RadioSabadell. Segueix-nos.
La segona edició de la Copa Vallesana ha quedat ajornada. L'organització d'aquest calendari amb quatre de les curses de muntanya més representatives del Vallès ha decidit prendre aquesta decisió en les últimes hores, asseguren en el comunicat davant la situació d'incertesa dels pròxims mesos.
De fet, la primera de les quatre proves, la Marató de Sant Llorenç, prevista pel 25 d'octubre, ja ha estat cancel·lada. David Fernández Oliver, membre de l'organització i de la Unió Excursionista de Sabadell, ha manifestat que no tenia cap sentit celebrar aquesta Copa Vallesana d'enguany sense la cursa.
Nosaltres internament, des de Copa, les quatre curses, hem entès que en cap cas tenia sentit celebrar una Copa Vallesana si una de les proves hi faltava, i més si aquesta prova és la Sant Llorenç, que és la primera marató de muntanya de Catalunya, vull dir, una històrica, a més, dins del calendari.
La intenció de l'organització és mantenir l'acte d'entrega de premis de la primera edició a l'octubre. Des de la UES també treballen amb cautela amb vistes a la Llanera Trail, una de les quatre proves d'aquesta Copa Vallesana, que de moment segueix endavant i que endarrerirà uns dies la seva data habitual.
Aquest any farem 31 de gener, que és el cinquè, si no recordo malament, gener 2025, diumenges, aquest serà el cinquè, perquè el diumenge normal que celebrem la Llanera, que és el tercer, aquest 2021 coincideix amb el que seria la passada de Sant Antoni. Evidentment, tampoc no ens trepitjarem i tampoc en el centre de la ciutat podem abarcar tants events.
L'organització de la Llanera té previst reduir el nombre d'inscripcions com a mesura de seguretat i obrir-les a l'octubre.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Fins aquí el Notícies Migdia d'avui. Tornem aquesta tarda als butlletins horaris i a les 7 al Notícies Vespre. Si voleu, també podeu mantenir-vos informats a través de les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram, o mirar la web radiosabadell.fm. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.